Bon dia, em dic Benjamí Villosada i sóc vitòleg tecno-optimista. Benvinguts en el nou capítol de la segona temporada d'aquest podcast que grab el dia 9 de setembre de 2020, però que en realitat és la meva darrera col·laboració amb el magazín d'estiu de IB3 Ràdio. La vàrem fer la darrera setmana d'agost, el dia 25, dimarts, i participen, a més de la presentadora com cada setmana, na Mònica Borràs, en Josep Maria Ganyet i en Marc Alier, conegut a internet com Gran Ludo. Si heu sentit els dos darrers capítols d'aquest podcast, que també eren reproduccions del que havia fet a IB3 Ràdio, sabreu que la meva intenció era transmetre la idea de que tot allò que pugui ser software serà software i que no ho faran només informàtics. De fet, si ho demanéssim als informàtics, possiblement el que tindríem és una nova versió del Windows 95, l'enèsima, encara molt més potent. I sí, estic mirant de ser provocador, però és que és així, els informàtics fan informàtica. I el darrer paradigma que tenim important i que ho ha ocupat absolutament tot és el dels ordinadors amb finestres i ratolins. La cosa trencadora amb les finestres i els ratolins ha estat les interfícies tàctils i la persona que les va idear no era informàtic, no va escriure mai una línia de codi i ni tan sols era enginyer. Només Steve Jobs. Aquesta clocada d'ulls pels maqueros, que sovint em diuen que sóc massa crític amb ells, és per dir que hi ha feina per moltíssima gent i també pels que no són informàtics. I que l'exemple, sí, és l'Steve Jobs. Que sí, molts me diuen, no, estàs posant el llistó molt alt, n'hi ha pocs Steve Jobs. I jo em demano, per què? Bé, torno al tronc, que me n'anava per les branques. A continuació sentireu el Ganyet i el Gran Ludo tancant les col·laboracions d'aquesta temporada d'estiu que servien per intentar animar-nos a convertir coses en software. I ho fan molt bé, i per això varen venir, perquè crec que ningú podia fer millor que ells. I no allargo més la introducció, deixo que veieu vosaltres mateixos per què.
La gran vida a IB3 Radio.
Pero que la esparta un rayo no me gusta nada.
A Mónica Borràs.
Un món interconnectat. Ja són les 12 i 5 minuts. Aquesta és la sintonia de Benjamí Villoslada, que és el nostre vitòleg tecno-optimista, perquè nosaltres sempre parlem un poc de distopies, sempre mos queixam, ho veiem tot negre, i ell no, ell és optimista i positiu per tot el que fa en això de l'internet.
Exacte.
Hola, bon Benjamí.
És que no mos queda més remei, eh? Quantes coses més? Si el futur és digital, hauríem de començar a mirar-nos-ho amb una mica de ganes i d'optimisme, si no, difícilment hi tindrem un paper. En xerràvem la setmana passada, que a Europa ens ho estem perdent tot, amb aquest tecnocinisme, aquesta digitindolència.
Digitindolència, ala, quina paraula nova també, eh?
Una altra.
Una altra. En Benjamí Villoslada, ja sabeu que ens ha acompanyat aquests darrers dimarts del mes d'agost parlant d'un, podríem resumir amb una paraula, que és software.
Que tot el que pugui ser software serà software, o que tot el que pugui ser programari serà programari, perquè no mos renyin.
I també volíem dir, abans de començar, perquè si no, llavors sabem que no mos donarà temps, que tots aquests espais, més molts d'altres que produeix i fa el mateix Benjamí Villoslada, els podeu escoltar en el seu propi podcast.
Sí, anem penjant els programes en el podcast. El de la setmana passada encara no el tenim, però suposem que hi ha un petit problema tècnic. Hi ha un petit problema tècnic que farà que tot això es resoldrà.
Molt ràpid.
La tecnologia digital a vegades també té aquestes coses. Hi ha un buffering, està fent buffering el programa, està fent voltes, hi ha un molinet.
Clar, perquè hi ha persones al darrere.
Sí, per aquestes coses, però bé, no anem a posar una depressió ara de que tots seran robots d'aquí 4 dies. No.
Per res. Però, i on se pot trobar el teu podcast?
Podcast benjamí.cat, allà les instruccions per trobar-lo, però ara, bàsicament, els podcasts, el bo que tenen és que se troben fàcilment a Spotify. I Spotify gairebé tothom el té, excepte la Mònica Borràs.
Tinc, però allà no escoltes podcasts.
Idò, sí, ara, si cerques Benjamí Villosada
a
Spotify, no sóc cantant, però és una de les coses que me fa gràcia.
Poden fer una llista?
Sí, i allà trobareu, a més, que també el mateix Spotify, a mesura que sents podcast, em va recomanant d'altres, de nous, i que de la mateixa manera que en el cotxe escoltes música perquè se t'endollava l'Spotify, en el cotxe, el Bluetooth, ja quan hi entraves i de més, totes aquestes coses ja no només són per escoltar música, sinó també són per escoltar podcast, i curiosament molts dels que triomfen són els de programes de ràdio convencional, que se posen a internet ben repartits, ben xapats en trossets,
sí,
i que pots escoltar les col·laboracions que t'agraden del teu programa. Doncs hi ha diferents col·laboracions, se pot escollir que és el que vols sentir. És allò de que no t'has de quedar tot el porc. Vull dir, si només t'agrada el pernil, pots agafar només aquell tros.
No ho has de comprar tot, exactament.
És el mateix que també va passar amb els discos, amb les discogràfiques, no? Abans t'havies de comprar un disc per una cançó. Doncs la gràcia del podcast és que tu te pots fer una selecció teva de les seccions que t'agraden de moltes emissores i de molts programes, i també gent que ho fa independent, però dic que la cosa del podcast que triomfin les ràdios convencionals és bastant per fer-s'ho mirar, que segurament això anirà cap aquí cada vegada més. I això també introdueix a molta gent que, comprant-se un micro i els equips necessaris, també fa podcast. I, de fet, també és una evolució lògica de les trobades que han tingut per Zoom, per Skype, etc. durant el confinament. Si tu tenies trobades amb amics i resulta que el que deies era interessant, gravar-ho, pulsar el botó de l'Skype de gravar i després publicar només la veu en forma de podcast, és una cosa que no és tan difícil. I si la cosa de la tecnologia de les videoconferències va evolucionant i cada vegada tenim més gent utilitzant aquestes eines i millor pràctica i ritme i gràcia a l'hora de xerrar, possiblement de les xerrades de Zoom i de Spotify d'aquí un any en sortiran un parell mallorquí de podcast.
Idò, d'això en parlarem. A més, avui en Benjamí mos ha duit dos convidats molt especials per tancar aquesta etapa del mes d'agost. Per un costat, saludam ja a un d'ells, que és Josep Maria Ganyet, és etnògraf digital i també a Catalunya el coneixen moltíssim. Participa a RAC1 amb Basté, també ha sortit a TV3, fa moltes coses i també escriu a La Vanguardia, i a més és una persona que està també molt enterada d'aquestes darreres coses que té l'internet. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Bon dia. Hauríem de començar per una pregunta que és obligatòria en el cas d'en Ganyet.
Que és aquesta, que realment l'internet és el futur?
Mira, l'acabo de tuitar perquè la tuito recurrentment. Aquesta provocació, perquè sí, internet és el futur, passa que sempre dic que el futur és molt traïdor i no avisa mai quan arriba, saps? Llavors no saps mai quan ets el futur i quan no hi ets. I a banda, el futur està molt mal repartit. Hi ha gent que viu encara en el passat, gairebé la meitat de la població del món, i hi ha molta gent, especialment a Estats Units, aquesta banda del món, no? Aquesta banda d'Occident, però per exemple a Estats Units o a Califòrnia en particular, a Nova York, que ja viuen el futur. Que ja han transformat, això que ara deia el Benjamí, molts dels seus serveis, molts dels seus productes en programari, en software, no? Llavors, És una provocació que utilitzo sovint i que cada vegada que la tuito em trobo amb reflexions interessants, amb discussions. La primera és dir, escolta, tu, un home com tu, diu això, això sí, és una frase que dèiem fa 20 anys. Bueno, sí, una frase que dèiem fa 20 anys, però potser no m'ha arribat al futur que volíem, no? I potser la internet que tenim actualment no és la internet que havíem pensat pel futur. Però en tot cas és un bon punt de partida per la reflexió i invariablement arribes amb aquesta conclusió de que tot el que pugui ser programari serà programari. A mi m'agrada molt una frase o una manera de qualificar el programari que tenia el nostre mestre comú amb el Benjamí, el Jordi Vendrell, que quan parlàvem del seu programa pioner, l'Internauta, el primer programa del món dedicat a internet, que el feia Catalunya Ràdio.
Del món?
Sí, del món, està en competència amb un de em sembla, de la Bay Area a San Francisco, però bé, està allà, eh?
I nosaltres el sentíem, Benjamí.
Sí, i podíem participar-hi. De les Illes, en Llorenç Valverde i jo érem habituals del programa del Jordi Vendrell. Sí, érem la representació balear, diguéssim.
Sí.
I llavors, m'agradava molt quan parlaven de programari, maquinari, software i hardware, aquesta cosa difícil de traduir, que ell ho qualificava de pensalla i ferralla.
Sí.
Per referir-se al software era pensalla i el maquinari, el ferro, era la ferralla. Llavors, així té moltes més conseqüències que una simple traducció més o menys encertada o graciosa. Fixeu-vos que tot allò que fem amb el nostre pensament és fàcilment escalable. Si jo arreglo un problema per 10 persones o per 1.000, em costarà la mateixa feina si ho faig amb la pensalla, si ho faig amb programari. En canvi, si ho he de fer amb ferralla, si he de repartir 10.000 ordinadors o repartir-ne 100.000, o digueu el que vulgueu, o totxos, o cotxes, el que sigui, o contenidors, em costarà molt més. Llavors, on hi ha el valor realment és en la pensalla. Fixeu-vos que quan us compreu un iPhone, diu Designed in California, o sigui, està pensat i dissenyat a California, però està fabricat a Xina i Taiwan.
Molt bé.
Idò, si vols, sembla, introduint també el altre convidat que ens acompanya via telefònica, que el coneixem com a Gran Ludo a internet, sí. I que és en Marc Alier, professor, investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya, també és podcaster a diversos projectes personals i també en grup. Un d'ells seria mossegalapoma.cat, un altre que valga el cometa.com. I en Marc, bon dia Marc, benvingut també.
Bon dia, què tal?
La pregunta que te faria més
si el software és la solució.
Aquesta és la
pregunta pel Marc.
Clar, el problema en aquest cas és quin és el problema. Perquè tenim això. M'agrada molt aquesta idea d'enganyet a la pensalla, perquè està molt bé. És a dir, el software és una cosa que tenim que pensar i automatitzem aquest pensament, aquesta solució continuada. Però també cal pensar aquest problema. Quan estàveu parlant abans, en Ganyet deia de primer s'ha de repartir la ferralla, però la ferralla s'ha de repartir, igual que, per exemple, perquè puguin circular els cotxes, primer necessitem tindre carreteres i autovies i autopistes i peatges i places d'aparcament. Llavors ens podem moure amunt i avall amb cotxes, ja siguin de benzina, gasoil, elèctrics, podem tindre camions, o igual que perquè hi hagi trens han d'haver-hi vies. I això és una cosa que sí que ha passat, que en els últims anys doncs, tenim la ferralla disponible i a partir d'aquí és on hem d'agafar i començar a tindre la pensalla. El problema està en que quan tenim el software aquest que li agrada tant a en Benjamí i a mi també, el problema ja és que es generen supereficiències, hipereficiències, les coses es fan hipereficientment, i llavors això és automàticament el que genera són abundàncies, però també aquestes abundàncies generen altres caresties, coses que manquen. Per exemple, quan tinguem tots un podcast, quan tots tenim un podcast, tindrem abundància de continguts i generarem una carestia d'atenció. Tindrem qui escoltarà aquests podcasts i llavors automàticament es generarà una economia en la que el que sí que sabem és que hi ha grans guanyadors i grans perdedors. Per exemple, a Spotify doncs hi ha un senyor a Califòrnia, que és un stand-up comedian i a més fa altres coses, que es diu Joe Rogan, que ha fet un acord per centenars de milions de dòlars amb Spotify per distribuir el seu podcast exclusivament. I en canvi, doncs, molts doncs, fem podcast i doncs, escolta, doncs, ens escolten i amb
hola,
feines, doncs...
Hola, Michelle Obama.
Paguem l'equipament.
Però paguen per promocionar, no? Seria promoció pasta perquè arribi a tothom i li sorties primer.
Sí, i la Michelle Obama també ha fitxat per Spotify amb exclusiva.
Clar, aquí?
Sí.
Però jo són aquests... Aquests que tenen la superatenció, que tenen milers de milions de descàrregues. Actualment el Joe Rogan és la persona amb més influència de la història. No hi ha ningú presentador, ningú comunicador a la història que hagi tingut tants milions de minuts escoltats al mes en el món. Mai. Ningú. Ningú d'aquests grans comunicadors americans o de qualsevol, és el que n'ha tingut, el que en té més demà que mai. Llavors hi ha aquest gran guanyador que s'emporta tot, aquest cap de cua, que seria el Joe Rogan, i després hi haurà moltíssima gent en aquesta cua llarga on ens distribuïm. I aquest efecte passa a tot arreu, passa a tot arreu. Llavors, clar, és molt important pensar quan hem de posar programari o pensar-hi o aquest tipus de coses, a dir, què és el que passarà, quin és l'escenari que volem generar perquè passaran aquestes coses. Generem abundàncies i automàticament es generaran caresties. I per tant el que volem fer és saber on volem posar aquestes abundàncies i controlar les caresties, doncs, perquè no generin desigualtats.
Parlant de ferralla, una novetat, perquè tu vens als estius a Mallorca i ara en aquests moments és a Mallorca, ja tens fibra?
En Marc és mallorquí consort, mos ha dit,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, jo soc mallorquí consort. I
tens bon gust.
Jo estic ara a la costa de Llevant de Mallorca, amb una d'aquestes municipalitats escrites a Manacor, i finalment, ara fa una setmana i poc, ens va arribar la fibra, amb la qual estem encantadíssims.
Però ja estàu en el futur, vosaltres, eh?
Sí, sí, hem entrat. Jo ara podré fer podcasting des de casa del sogre, que és una cosa que fins ara no podia fer, perquè deien, no tinc ample de banda per poder fer videoconferències o Skypes i coses d'aquestes.
Clar, clar, no, són coses que canvien profundament les possibilitats de fer coses, perquè en Marc, un dels motius de que sigui avui aquí, juntament també amb en Ganyet, és per la seva capacitat d'anàlisi de la cosa digital, però amb aquest toc social que ens ha afegit avui una paraula més, vull dir, jo dic software per entendre'ns, dic programari perquè estem en una ràdio pública i s'ha de xerrar bé la nostra llengua, i ara també hem de dir pensalla, perquè hem parlat amb dos mestres que ens han recordat que les coses se poden explicar de moltes maneres i de vegades, segons com les expliques, dones un context totalment diferent a les històries. I tant en Ganyet com en Marc, que són estudiosos de tot això, de fet, en Ganyet ja s'ha declarat ell mateix com a etnògraf, pensava que avui ens servirien, ja que és el darrer programa que fem a la Gran Vida, que ens servirien per deixar feina aquesta tardor i, si pot ser, tot l'any, per aquesta cosa de convertir en pensalla tot allò que pugui ser pensalla, que es convertia en software tot allò que pugui ser software. Llavors, en Ganyet, com a bon observador de la societat, abans ja ens ho ha introduït, ell troba que sí, que gairebé tot el que se pugui convertir en software serà software, i a l'Avantguàrdia sovint ens ho explica, i cada setmana, crec que és cada dissabte o diumenge, amb l'època normal, diguéssim, de tot l'any, no l'estiu, podreu trobar articles seus. I m'agradaria que els dos fessin ara un petit recull de coses que podem llegir per poder això continuar analitzant quines coses podem convertir en programari. Podcast, llibres, shows de televisió... Per exemple, a en Ganyet li voldria fer una pregunta perquè ell treballa a TV3 amb el programa No pot ser, juntament amb en Basté. Hi haurà temporada nova?
Uf, aquesta pregunta jo també l'he fet a la directora del programa i a la productora. En principi semblaria que hi hauria d'haver una temporada nova, perquè l'acceleració, no sabem si en la direcció correcta que ens ha produït des del punt de vista digital l'arribada de la Covid, doncs ho justificaria, una anàlisi des d'aquest punt de vista de com han canviat i si realment hem canviat i què es quedarà i què n'hem après i què no n'hem après, no? Jo crec que hi hauria d'haver una tercera temporada, no depèn de mi, si per mi fos hi hauria una tercera i una quarta, però tindria sentit des d'un punt de vista, jo crec, de servei públic i d'anàlisi del que ha passat i el que està passant, fer-ne una tercera, sí, sí. Faria feliç ja com a espectador.
Recordaré molt breument els convidats que tenim perquè la gent que se va incorporant reconegui per un costat a Josep Maria Ganyet, que és etnògraf digital i també molt mediàtic, també escriu a La Vanguardia, i Marc Alier, que és, el coneixeu també com a Gran Ludo, també és podcaster, professor i investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya. I en Benjamí Villoslada, com sempre.
Ganyet, quins programes, tu que els tens tots present i que són a la carta, se poden trobar en el web de TV3, quins programes nos recomanaries per inspirar-nos amb aquesta tasca de convertir coses en pantalla?
Mira, potser jo recomanaria que veiéssiu tota la sèrie i anéssiu triant i bàsicament us poseu a TV3 a la carta, agafeu els títols i el que us interessi més. Però, per exemple, a mi, un que bueno, m'agraden tots, però temes que m'interessen molt, és el de dades massives i el de com el mal ús de les dades massives pot generar o pot degenerar doncs, situacions de cibervigilància i estats totalitaris, i com el bon ús de les dades massives, el big data en anglès, de les dades massives, ens pot beneficiar molt a tots. Jo sempre explico que tenim molta reticència a donar les nostres dades de geolocalització, a perdre la intimitat, en definitiva, però que, en canvi, no tenim cap problema en donar una cosa encara més íntima i més provada, que és la sang. Si nosaltres donem la sang perquè entenem que no serà utilitzada contra ningú, que és un bé comú que fem a la societat, i de la mateixa manera hauríem de tractar les dades. És a dir, hauríem de tenir la mateixa garantia que es tracten les dades, que no discriminaran, que serviran per al bé comú, que no es comercialitzaran amb les nostres dades, de la mateixa manera que tenim aquesta confiança amb les entitats que gestionen la nostra sang. No la tenim. Aquí tenim un problema molt gran. I la culpa no és la desconfiança dels usuaris. A vegades som tan inconscients que neguem, per exemple, a la nostra administració més propera les dades per un bé comú, però en canvi les cedim a empreses que el que fan és comercialitzar directament les nostres dades. Diguis Facebook, Google, Instagram o TikTok, m'és igual. Aquí hi ha un problema. Per què de manera inconscient confiem més en empreses sobre les quals no tenim cap control democràtic que en les nostres administracions més properes de primer o segon nivell, o tercer, fins i tot, si voleu parlar d'Europa.
Una bona reflexió, no, aquesta?
Cal moltíssima divulgació. O sigui, cal que Gran Ludos i Ganyets facin molts programes, molt podcast, que facin molta feina, que expliquin moltes coses, perquè és que la quantitat d'informació negativa, per això sóc tecnooptimista que hi ha, és una feinada immensa. No aturaries d'aclarir, matitzar, explicar, fer didàctica. Fa falta una didàctica tremenda.
Clar, perquè en els que no som d'aquest món, ens costa molt entendre de com podem dur a la pràctica fer software d'allò que ens interessa. És a dir, com se fa això, Benjamí?
Això que ens ho contesti en Marc.
Molt bé.
Que és professor, ell educa la gent. Com
idò,
ha de ser.
Intento fer-ho. Mira, us explico una petita història que em va passar ahir. La meva germana i jo som, diguéssim, com dues cares de la mateixa moneda. Jo sóc enginyer, ella és artista, ella és pintora, ella és cantant, és música, i he estat 22 anys treballant per British Airways, i ara ja no hi treballa més perquè la crisi del Covid l'ha afectat. I ella i la meva mare ja des de fa més d'un any portaven un projecte en el que tenen un editorial, Edicions Forment, i Edicions Forment doncs, va començar doncs, perquè estan ficades en un grup de poetes i de poetisses i van editar un llibre per ajudar el Ben Arms, on van arribar a editar poemes de 100 poetes catalans i catalanes. I van recaptar diners, i jo ara he muntat doncs, una editorial en la que gent que necessita, doncs, que volen, té la inquietud de publicar-se, doncs publicar-se. I em va dir, i vam dir, Marc, em faràs una web? I vaig dir, sí, va, fem una web. Dic, prepara'm un tríptic amb tota la informació que vosaltres teniu i llavors jo us prepararé a partir d'això. I em va enviar un tríptic i jo li vaig dir, Marta, no m'agrada gens això. No m'agrada gens. I ma germana em va dir, però Marc, jo he agafat i he posat la informació d'aquest tríptic i quatre tríptics diferents més en anuncis de Facebook i aquest és el que ens ha portat quatre clients. aquest és el que ens ha portat clients i els altres no. I per tant això està provat. I en aquest cas aquí va ser una cura fantàstica d'humilitat per dir, no, jo aquí que sóc el senyor que fa software no entenc el client de la meva germana. Jo entenc, em penso una mica com a client o la gent que són com jo, que no serem el seu client, i per tant jo em penso... Llavors, cal veure el software i entendre el software des de molts punts de vista, perquè el que sí que és veritat és que cada vegada és més fàcil fer software. Les barreres d'entrada, tant tecnològiques com intel·lectuals, són més baixes. Dic, un pot aprendre, hi ha cursos online, hi ha MOOCs, hi ha universitats, hi ha bootcamps, cursos accelerats, hi ha empreses, hi ha tot tipus de recursos, tot tipus de recursos, per cert, si algú volgués introduir-se a la programació, que busqui a Coursera el curs de Python for Everybody del meu amic Charles Severance, que també hi ha el llibre traduït al castellà. Llavors, però entendre el problema, i fer moltes proves. La idea és poder provar moltes maneres de solucionar un problema i per trobar les solucions adequades. Perquè de vegades això, sobretot els que som enginyers i som caps quadrats, tenim una visió de com han de ser les coses i després la realitat ens posa en el nostre lloc. Llavors, és a dir, si hem de resoldre aquest problema, aquests problemes que se'ns han evidenciat, perquè el Covid no ens ha portat cap problema. El Covid el que ha fet és posar de manifest les fragilitats que teníem. Si a les illes tenim un model de grans hotels amuntegats uns a sobre d'altres amb moltíssima gent i que a més són too big to fail, quan fallen, falla tot. En canvi, si tens un model turístic distribuït d'una altra manera, potser haguéssim sigut més robustos. Llavors, buscar molts tipus de solucions, aquesta és la idea, i provar-ho, i fallar ràpid per poder provar coses diferents fins que la trobem. I pensar que això, per resoldre els problemes de la humanitat no hi ha bales de plata per matar l'home llop. S'han de tirar moltes bales diferents.
Exacte.
Al final, aquesta internet que és el futur, ha sigut l'evolució, és l'evolució de moltes proves que per consens els enginyers i la societat han anat arribant aquí i que potser no és la que ens agradaria tenir, però és la que és robusta i és la que aguanta el que li fotin. I per tant té aquesta qualitat interessant.
Suposo que la recomanació de llibres, que també voldríem fer avui, recomanaries el d'en Taleb, l'Antifràgil, no?
Sí, Antifràgil és un llibre de Nicolas Taleb, és l'autor, és molt conegut per el concepte del Black Swan, del cigne negre, però Antifràgil és un llibre molt profund que qui vulgui pensar, sobretot, i després entenent el que ha passat en la crisi, entendre la idea d'antifragilitat, que necessitaríem dos programes o tres per parlar-ne. Jo crec que dedicaré potser tota una temporada de Cavalca al Cometa per anar treballant això. És un llibre que jo he estat llegit ja tres vegades i cada vegada que la llegeixo em va explotant el cap perquè vaig entenent coses diferents.
M'ha agradat això, que li explotes cap a ell. Imagina't a nosaltres.
Idò, res, hem de seguir el podcast Cavalca al Cometa esperant capítols sobre l'antifràgil. I parlant
anem
de publicant, llibres...
Anem, bueno, el que farem serà és... inicialment, quan vam començar Cavalca al Cometa, parlava jo molt dels principis d'en Diamandis, del seu llibre Abundants, etc., les 6Ds de la digitalització, que segur que tu, Benjamí, n'has parlat.
Molt.
I després vaig utilitzar també com a marc de referència el llibre de la Shoshana Zuboff, el capitalisme de vigilància, que també és un concepte que em sembla que en Ganyet abans en parlava, la idea d'aquestes empreses que poden agafar i saber-ho tot de nosaltres, i és la cara no amable del Big Data. Uh-huh. I després jo crec que la tercera pota per analitzar el que ens passa i anar cap al futur seria aquest. Les idees del llibre d'antifragilitat, però que és molt, 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 molt complexa i podríem dedicar mica en mica necessitarem anar-ho desgranant.
Més llibres, Ganyet. Quins llibres molt recomanes per aquesta tardor i per convertir coses en software?
Fa molta gràcia.
I pròxim confinament.
Amb el gran Ludo estem molt en sintonia.
Ja.
Precisament sí. Estic escrivint ara mateix un resum del llibre del Nassim Taleb, del Cigne Negre.
Ja, ja.
És un llibre que explica molt d'aquesta quadrilogia, aquests cinc llibres sobre la incertesa.
El que és cert.
Sí, exacte. Doncs jo crec que recomanaria com a llibre seminal, que després si voleu aprofundir més amb l'obra del Nassim Taleb, seguir, però el Cigne Negre explica molt i sobretot llegit des d'una perspectiva en context de crisi i de pandèmia inesperada de la Covid, crec que té molt de sentit després. Aquest que feia referència al Marc, i que jo he esmentat abans des del punt de vista conceptual, que és el de la Shoshana Zuboff, que és el capitalisme de vigilància, surveillance capitalism, està molt, molt bé per entendre com funciona la internet, la vessant més comercial, d'on surten aquests ingressos multimilionaris dels grans empreses de Silicon Valley i ara de Xina, de quin valor tenen les nostres dades, una mica des d'una perspectiva històrica, però també des d'una perspectiva social i econòmica. I finalment un altre llibre d'una altra dona, que és el de l'estat emprenedor de la Mariana Mazzucato, una economista italiana que ara està ajudant amb la reconstrucció doncs, de post-Covid a Itàlia, on explica el rol de l'estat i com l'estat pot intervenir amb l'economia i a ser emprenedor, no només afavorir a que les empreses tiren endavant, sinó com poden ser els estats doncs, emprenedors, creatius, innovadors. Poso els exemples d'internet, doncs, mai hauríem tingut internet si no hagués sigut pel el Departament d'Estat nord-americà, i mai tindríem telèfons intel·ligents si no hagués sigut per una sèrie de tecnologies que es van fer amb suport de l'estat i després alguns jugadors van agafar i van integrar. O Google mateix. L'algoritme de Google no deixa de ser una beca de l'Estat per desenvolupar doncs, a Stanford una tesi de final de carrera, no? dels creadors de Google. I té moltes implicacions aquest llibre des del punt de vista econòmic i social, és a dir, totes les inversions que han fet els estats per portar a terme doncs, internet, arribar a la Lluna i que després han donat moltíssims beneficis a empreses privades, han retornat a la societat. Amb els bancs tenim molt clar de que es socialitza la despesa i es privatitza el benefici.
Exacte.
Tenim molt clar. Amb les empreses tecnològiques no ho tenim tan clar, però sembla que passa el mateix.
I tu continuaràs fent sofàs?
Jo continuo sent sofàs, sí, sí, després el Benjamí parla d'un podcast que no era un podcast, que senzillament era trobar-nos amb amics amb una videoconferència i emetre-ho per tothom i que la gent pogués preguntar i pogués xerrar, i ens trobàvem doncs amb un sofà, en aquest cas era el convidat qui posava el sofà, quan puguem obrir i tornar amb una certa normalitat ho farem al sofà físic de Mortensen per veure'ns cara a cara, mantenint distància i portant mascareta, això sí, però de cara a la temporada d'hivern hi haurà més sofàs.
Molt bé, sí, tenim de tot, també el podcast que fa en Marc, el sofà que fa en Ganyet. I també m'agradaria preguntar a en Marc sobre el tema exponencial que ell domina. Quines recomanacions tens per posar-nos al dia d'aquesta idea? La frase m'ha agradat, que amb els temes exponencials generam abundàncies, però també caresties, perquè qualsevol producte digital té la tendència a ser global, i quan és global en veiem pocs, no en veiem molts al mateix temps. Vull dir, d'Amazon se n'està fent un gros, de Google se n'està fent un de gros, i tot tendeix a ser una gran empresa global.
Un gran monopoli, no?
Quan hi ha abundància de gent que es pot dedicar a això. Llavors, per analitzar tot això, tota aquesta natura que té l'economia digital, en Marc té segurament algun llibre.
Però el problema és, sí que és veritat, que ens estem trobant davant d'aquesta... Això ja ho comentava jo al principi del programa, a la meva primera intervenció. Aquests guanyadors, aquestes exponencialitats que generen aquestes dinàmiques en les que uns ho guanyen tot i després la resta, doncs sí, tenim veu però no tenim audiència o no podem arribar a entrar. La pregunta és... hi ha una eina molt interessant que és el concepte de la xarxa. Les xarxes són robustes, són antifràgils. És quan, precisament, el problema que tenim a l'economia mundial és que hem anat explotant unes situacions de bonança que han permès que uns pocs actors s'emportin amb tot, ja sigui el gran Google, el gran Amazon, el gran Tencent, o el gran Alibaba, o la gran cadena hotelera, o la gran cadena naviliera que s'emporten tot, aquests grans que s'emporten tot, i generen aquestes supermacroeficiències, aquestes economies d'escala, però no són robustes, es trenquen, es trenquen. I el que sí que veurem en aquesta era post-Covid, com els molts d'aquests, alguns, no tots, però alguns d'aquestes coses tan grosses cauran. I hem de veure què construïm a sota. I és pensar en les xarxes, en les xarxes de valor, i pensar allò que us deia al principi, on volem generar l'abundància, perquè on es generi la carestia posarem el valor, i allà és on pot haver-hi algú extraient-ho tot. Seguint les tesis també de la Mariana Mazzucato, jo de la Mariana Mazzucato proposaria la idea, el llibre, el valor de tot, The Value of Everything, on ella fa una anàlisi històric, econòmic. Això és, diguéssim, molt d'allò aquest em va costar també llegir-lo dues vegades, és això potent el llibre, on explica la idea com a mitats de principis i mitats del segle XX es va generar l'equació valor igual a diners. I aquesta és una, això és una falsedat, però és el que ha guiat la nostra economia mundial durant molt de temps. Llavors hem de trencar aquesta idea de valor igual a diner, i trencant aquesta equació podem començar a trobar coses. Jo voldria recomanar a qui no tingui ganes de fer coses tan intel·lectuals i embrutar-se una mica més les mans,
va, vinga,
que els llibres aquest que us deia del Python para Todos, el Python for Everybody, del doctor Charles Severance, també conegut com a Dr. Chuck, que és un dels millors professors que hi ha a internet, té el curs de Python a Coursera, també té un curs de Big Data a Coursera, i que qualsevol dels que ens estan escoltant, encara que no tinguin títol, encara que no tinguin més de 15 anys, poden agafar, fer el curs a Coursera, tenen les eines, són gratuïtes i poden aprendre. I després fins i tot podrien agafar el llibre del meu professor i company, en Jordi Torres, en el que explica com fer intel·ligència artificial i xarxes neuronals a partir d'aquest Python. I podrien agafar i començar a fer aquestes proves, que és el que deia en Benjamí. Necessitem molta divulgació, però per entendre què es pot fer necessitem molta gent que fins ara no en sabia que puguin tocar aquestes eines.
Necessitem
gent jugant amb impressores 3D i gent jugant amb plaques Arduino i gent fent robots i aquest tipus de coses, no per muntar la gran multinacional de fer robots, sinó per tenir les idees que ens puguin portar en aquestes solucions més robustes i més antifràgils.
I necessitem a gent com vosaltres que ens donin pistes i que ens ajudin a saber amb un món tan ampli, tan divers i que, a més, és el futur, amb això ja tenim el consens, a cap on tira.
I necessitem un altre mes d'agost per continuar fent aquesta secció amb Benjamí Villoslada, que mirarem de continuar-la tan aviat com sigui possible per poder conversar amb persones tan interessants com totes les que ens ha duit en Benjamí en aquesta secció avui, representades per en Marc Alier, que el trobeu a les xarxes com a Gran Ludo, professor investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya i podcaster a diferents projectes. El trobareu a mossegalapoma.cat o a cavalgalcometa.com. A més d'altres, Marc, que acabis de passar molt bones vacances a Mallorca.
Moltíssimes gràcies. Intentarem a vegades. A veure, que diu que ara ve una miqueta de fresqueta a finals de setmana.
Sempre plou aquests dies, jo t'ho asseguro. Aquesta setmana plourà.
Ja està bé, una mica de pluja ens anirà tots bé.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies, Marc. Esperam tornar parlant-ho ben aviat, ben igual que també amb en Josep Maria Ganyet, com han dit, etnògraf digital. Ara ho cercarem, que vol dir això, perquè ja no mos queda temps per parlar-ne, i també el trobau a RAC1, el trobau a TV3, en aquesta sèrie del No pot ser, i també a La Vanguardia, i com no, en el podcast d'en Benjamí Villoslada, aquí, bueno, Josep Maria, gràcies, eh?
Un plaer, la temporada que ve ho farem a l'estudi, això ja us vindré a veure.
Dit i fet, eh? Sí, t'agafant la paraula. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. En Benjamí Villoslada, aquí sempre és casa teva, com saps, i esperant que tornis molt aviat. Si no, mos quedem també i te trobarem en el teu podcast.
Moltes gràcies, Mònica. Si necessiteu alguna cosa, ja ho saps, xiulau, ja està.
Bé, beníssim, t'entendrem ben a prop. Moltíssimes gràcies a totes, sempre aprenem moltíssim. Una pausa molt petita i continuem amb música del concurs de pop rock.
Fins aquí la darrera col·laboració de l'estiu de l'any 2020 a IB3 Ràdio. A partir del següent capítol d'aquest podcast, tornaré al format habitual. Moltes gràcies per escoltar-me.